Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Estem ja al temps setmanal que dediquem als 50 anys que complís COPE a la província de Castelló, 1967-2017. I ho fem a una de les persones que estava en esos inicis al 1967 i que va estar diversos anys tant com cap de personal com de cap de programes. Amado Tena Folk, molt bon dia.
Bon dia.
50 anys han passat ja.
50 anys, exactament, i ara, antes de començar esta entrevista, han pegat una volta per tota l'emissora i, evidentment, pues, vinc carregada de nostàlgia, perquè 50 anys són molts, són molts. Jo, realment, el primer contacte que vaig tindre en l'emissora era quan encara no existia, perquè va ser en la primavera de l'any 1967, quan Soler, que coneixia la meva afició per la ràdio, me va dir si volia formar part de l'equip, diguem, que impulsara la creació. Jo la primera tasca que vaig fer va ser anar buscant els discos que serien, que constituirien la discoteca bàsica de l'emissora. Això va ser en la primavera del 1967 i les emissions ja van començar exactament, crec que va ser en octubre d'aquell any. Entonces ya a partir d'ahí pues vam anar creant tot un equip. Jo a poc a poc me vaig anar fent càrrec de la programació i després també de un poc del control de personal, que significa sobretot pues els horaris, distribuir les tasques de cada un, lo que tenien que fer i tot això. Entonces
pot sonar un poc estrany allò de la selecció musical, perquè avui en dia el que s'anomena ràdio convencional sona poca música, no? Però era lo fonamental en aquells moments, en aquells anys, la programació, Amado?
Bueno, nosaltres realment vam intentar fer una ràdio bastant nova, en el sentit de que teníem, sobretot, potenciar la informació, que pràcticament era una cosa que entonces se gastava molt poc. Existia la informació, estava molt controlada a nivell, diguem, de lo que seria allò tan clàssic del parte de Ràdio Nacional. Entonces, possiblement, la innovació més clara que van fer nosaltres va ser tratar d'apropar la realitat de la província a la ràdio. Entonces, de reproduir pues, la vida diària de la gent, els problemes i tal, i això realment pues, constituïa una aventura. Perquè, claro, ara parles de tot això i és un poc com a vegades contes coses d'aquella època i quasi tens que posar com el que se diu una nota a pie de pàgina perquè no s'entén, no se comprèn res. És ja, és lo clàssic, és comentar que en aquella època, teòricament, tot el que s'emitia per la ràdio 24 hores tenia que estar sellat per la delegació provincial del Ministeri d'Informació i Turisme. Naturalment, això era una formalitat que se complia d'una manera un poc, diguem, elàstica, però la llei està en eixe plan. O sigui, ja era una època en què, diguem, les estructures, diguem, del règim i tal se mantenien de forma exterior, encara que per baix hi havia moltes corrents que és les que s'aprofitaven un poc per anar canviant les coses. I en aquesta línia jo crec que l'emissora nostra pues va ser bastant innovadora i va significar pues, una veu nova. En quan parlar de la censura, per exemple, pues, és lo clàssic perquè sempre és curiós, pues, no sé, allò, per exemple, a nivell musical, i a lo millor ja t'ho ha comentat algun altre company de l'emissora, de que totes les setmanes recibíem una llista de cançons prohibides, cançons que no podien radiar-se. I evidentment en aquesta llista pues, apareixien a vegades Serrado, Víctor Manuel, que fins a cert punt era lògic, però jo recordo que una vegada venia hasta una cançó del pobre Juanito Valderrama, que no sé si no és que fos l'emigrante, no sé, no recordo quina cançó seria. I després pues, també una anècdota que recordo curiosa, en aquella època era molt clàssic també que periòdicament se feia alguna marxa d'apoyo Gibraltar espanyol. Entonces va haver un diumenge que se va fer una marxa a Castelló de Gibraltar espanyol jo estava en el diumenge allí en l'emissora, no sé què estaria fent, i vaig rebre una crida del governador civil dient que no havien fet ressò d'aquella manifestació. Total, que vaig tindre que agarrar, improvisar una espècie de proclama patriòtica perquè el governador se quedara tranquil. Per això són coses que ara les contes i són coses de l'abuelo Cebolleta, però així era la vida.
Per això està aquest espai, almenys en este 2010, per conèixer com és, com va ser i com ho van viure.
Gràcies per decir Radio Popular.
Com va ser aquesta selecció de música i de personal per poder iniciar les emissions al 1967, Amado?
Home, pues, realment l'artífice de l'emissora va ser Juan Soler, va ser un autèntic creador de l'emissora, i ell és el que va anar buscant una sèrie de persones que ja tenien experiència en altres aventures radiofòniques, uns altres que pensava que podien complir un paper, i realment aquest equip és el que va apoyar pues una nova programació, una programació en la qual pues sempre van haver programes. Jo, a l'hora de destacar programes, pues sempre pense, per exemple, en Calle Mayor, que és un títol que ja diu és ja molt revelador de lo que significa, lo que antes ja t'he comentat, de replegar l'actualitat més directa. Després, pues, també teníem lo clàssic del ritmo del trabajo, en les cartes, en les peticions dels oients. Després n'hi havia, per exemple, a nivell de recordar gent que han passat per ací, n'hi havia un programa que se deia Club Juvenil, i els responsables eren María Elena González, Enrique Font i Jacinto Heredia, que ara Jacinto Heredia té una imatge diferent, però en aquell moment era la imatge del Club Juvenil. Teníem Disco Tour, que cal recordar a Jaime Cross, que va ser el seu creador. Després hi havia un espai que se deia Buenas Noches, Buena Música, que jo sempre el mirava amb molt de carinyo, que eren simplement una sèrie de cançons o de temes instrumentals molt suaus, a partir de les 10 de la nit, era, me pareix que anava de les 10 a les 12 de la nit. Entonces alternaves en xicotetes comentaris i era simplement per acompanyar. I després també cal parlar dels programes que se van fer en apoyo de la nostra llengua, que evidentment també en aquell moment era una aportació molt novedosa. I en aquesta línia tenim que parlar de Nosaltres Valencians, que va estar en antena des de l'any 1969 hasta, me pareix que va ser l'any 80, encara que va tindre algun tall en algun moment per circumstàncies, no sé si de tipus de censura o algo, no se va emitir. I allí realment era un programa en què se tractava de parlar de la nostra història, dels problemes del País Valencià, del present i del futur del País Valencià. Teníem també un altre programa que se deia Popular Relax, també fet en valencià, en el qual s'alternaven, diguem, uns poesies en valencià, en una música tranquil·la també, que este programa el van fer una època Enric Dobon i després Francesc Fenollosa. Un altre programa en llengua valenciana era Cançó, que el feia Remigi Navarro, i després crec que hi havia uns altres que se deien Entre Amics i d'ací i d'allà. Entonces, en aquesta línia, i naturalment la música pues era molt important, tratàvem d'estar al dia. En aquella època a vegades rebríem visites d'algun artista que venia a promocionar el seu disc. Era, claro, era la ràdio, pues entonces era un apoyo fonamental. O sigui, era tot molt diferent, evidentment.
Des del carrer Església fins a...
Des del carrer Església. O sigui, allò va ser el quart pis d'allí del carrer Església, va ser, diguem, la casa mare. I així m'ho vam traslladar, crec que va ser l'any 80. No ho tinc molt clar perquè les fetges ja se van oblidant. Mm. I claro, ara penses lo que era allò i lo que és això i no té res que veure. O sigui, és una ràdio diferent, encara que pense que la ràdio s'està mantenint i està afrontant tots els reptes nous, perquè ara, claro, la informació és molt diferent, és millor de comunicació, hi ha tantes coses que tens que saber, diguem, descobrir noves possibilitats d'un mig com és el de la ràdio.
Para vivir feliz, Radio Popular.
de xerrar amb Amado Tena Folk, cap de programes i cap de personal des de 1967, de l'any que inicia les seves emissions COP a la província de Castelló, i que estem commemorant el 50 aniversari 1967-2017. Programes, veus...
I persones. Veus, exactament, tu has mencionat les veus, i al parlar de veus, pues, tinc que parlar de que van tindre veus que des del primer moment també van contribuir a que l'emissora donara un nivell de qualitat. Està Flora Trasovares, que és tota una persona que és, després teníem a Carmen Pesudo, després, i naturalment a Manuel Molina, que encara el tenim entre nosaltres i pot parlar de tota aquella època. També una veu destacada va ser Maria Àngeles Alcantuz, que va estar, realment vas començar en la ràdio nosaltres i després va passar a una altra emissora. Però, evidentment, també m'agradaria recordar persones que ja no estan entre nosaltres, com va ser, per exemple, Pepe Ramon Herrero, que portava, diguem, la part econòmica, que era una, en la primera època va ser, bueno, sempre és dura la part econòmica, però en aquella època era molt dura, que després va tindre l'ajuda inestimable de Maria Pilar, de Pilar de Gregorio, que és la que el seu dia se va fer càrrec de l'emissora. Jo sempre tinc respecte a Pilar, un poc de remordiment, perquè jo vaig deixar l'emissora en un moment que ella és quan se va fer càrrec de l'emissora, però ella va ser capaç no solo de mantindre el nivell de l'emissora, sinó de superar, o sigui, de confirmar la qualitat i tirar-la avant. O sigui que ara, si vol fer un poc de propaganda de Pilar, el tinc que fer així. I després, pues, així també, d'aquella època, realment parlar en tu és un poc l'enlace, perquè és de les poques persones d'aquella època que seguissin encara vinculades a Ràdio Popular. Està Amparo, Amparo Solsona, està Javier, que encara manté certa col·laboració, o Soler, evidentment, però, diguem, plenament integrats, però sou un poc els representants de gent que ja no està, o sigui, no està, diguem, com a professional. Gonzalo, Carmencita, Encarnita, o sigui, i així, i persones desaparegudes, pues, el control Pepe Mínguez o Catalán Mínguez, que era tota una institució en el seu manera de ser, era una institució, i així n'estem, o sigui, que així n'és la cosa. I també així realment ha sigut un poc per certes persones una escola. Tu eres una mostra de lo de persones que han començat així. I també me recorde, pues, a Vicente Quintana o a José Luis Velázquez. O sigui, que aixinar la vida.
Ràdio Popular. I els oients, molta participació.
Home, és algo que se busca en tot moment, que la gent participare. Tu ara parles de que la gent cridare per telèfon, demanare un disc, escriguere cartes. Clar, tots són millors, per exemple, que tu t'imaginaràs algú que escriguera una carta per demanar un disco. Si ara no s'escriuen cartes per res, clar, tot això. Per això t'he dit que parlar de tot això no saps si és trist, si dona alegria o sobretot dona nostàlgia, perquè són coses tot molt diferents. Però sí participar en la gent a nivell de demanar un disco per telèfon o les cartes en la... que demostraven un poc les cartes, demostraven les persones més populars, els discos d'aquella època. Claro, ara tu parles, pues no, n'hi ha gent d'aquella època que encara està vigent. Jo, a nivell d'anècdota, per exemple, recorde Nino Bravo, era de les persones que en una època van ser, i recorda aquest efecte, una anècdota. Un dia va vindre el representant de la casa de discos de Nino Bravo, quan ell ja havia tingut l'accident i havia mort i tal, i venia acompanyat d'una xica, estàvem allí parlant, no sé què, jo li comentava que seguia molt, que la veu d'ell seguia demanant la gent els discos, i de pronta aquella persona que anava en ell va desaparèixer, se'n va anar així a corrents i mig plorant, i entonces resulta que era la viuda de Nino Bravo, que al recordar-li això d'ell, pues, havia tingut aquest efecte de diguem, de recordar i d'emocionar-se. Però així, si així venia algun cantant, claro, no era una emissora esta superimportant, però lo clàssic també és que es conjunt i tal, pues fer en una, diguem, una volta promocional.
I tot això parlem de lo que era Onda Media, Ona Mitja,
no? Onda Mitja.
La FM va tardar uns...
La FM, jo crec que vas començar, o sigui, la emissora, les emissions, diguem, en dos diferents, jo crec que van començar en el moment en què ens vam traslladar als estudis actuals, bueno, a la ubicació actual. Entonces se va a començar la FM en una programació simplement musical, en una espècie de llista de discos, lo clàssic de que elaboràvem nosaltres i tal, i els discos que s'anaven, diguem, anaven passant, o sigui, acabàvem la llista, tornàvem a començar les novetats, així n'era.
Amado conegut el CD, sí o no?
El CD, no. Nosaltres
vinilo.
Treballàvem en vinilo, en microsurco, o sigui, el vinilos, que ara mateix han vist lo que era la discoteca, i clar, te produís una sensació de buit, perquè clar, era la vida, la discoteca era la vida. Ara, és això, clar, el vinilo, hi ha gent que el segueix defendent, però a nivell, diguem, d'una emissora és molt més pràctic els sistemes nous, evidentment. O sigui, així vam començar. Lo més novedós encara van ser els cartutxos en les cunyes aquelles, i però encara les cintes anaven encara que volen, o sigui, que així és tot.
Les cintes obertes. També si algo caracteritzava, per el que ens han contat de la gent que va estar des dels inicis, eren els programes exteriors, que també era molt habitual fer programes des de fora, diverses transmissions.
Sí, se van fer també a nivell, diguem, de nou, se va fer en transmissions en programes a les festes populars, o també es... Recorde que vam intentar una vegada una cosa molt novedosa que va fracassar, que era una espècie de programa, diguem, des de l'exterior, en connexions i tal, però si n'hi havia, pues se seguia l'actualitat. I sobretot les festes dels pobles és una cosa que se va treballar molt en aquesta línia. O sigui, de fer connectar quan hi havia pues, un acte de presentació d'una festera, i després els programes, algo típic també va ser els programes quan hi havia la festa d'un poble, fer un programa dedicat a la festa d'aquest poble.
Algunes coses encara es mantenen.
Encara es mantenen. Tot no canvia.
Sí. 1967-1987, Amado?
Sí, exactament, sí, perquè entonces ja vaig canviar i reconec que va ser un tall total, se veu que jo havia donat tant que m'havia quedat ja sense dir res més i vaig tancar molt, o sigui, vaig tallar molt d'una manera molt radical, però vamos, evidentment n'hi ha molts anys i n'hi ha molts recuerdos detrás d'això.
20 anys així i feia 30 que no venies.
Home, venia, bueno, realment venia... pues diguem estar per ací, pues no sé si fa tants anys, però bastants anys. Vamos, hem mantingut contacte en persones que han estat ací, sempre que les trobava, pues era recordar moments i tal, però sí.
I no obstant això, has mencionat 4 vegades la paraula la emissora. Seguís en la emissora per a la gent que ho vau iniciar.
Pues sí, claro, era la emissora, perquè era una creació. Tu has vist nàixer algo que, claro, ara... però tu això pensa que són 50 anys i era partir de zero completament, o sigui, no tenies cap, era crear-ho tot. Ja te dic, jo vaig començar la discoteca en el sentit que tenies que triar els discos i partir d'ahí pues, eren els elements tècnics, que entonces eren molt rudimentaris, o sigui, el clàssic era la emissora, s'emitia de l'ermita, des del Termet, i clar, els aparatos eren com era, i allí contínuament saltava algo que se diia salta a l'alta, entonces tallava la emissió. Tenies que quedar allà, i ahí també recordo una persona desapareguda que era la mare d'Amparo Solsona, que segueix treballant així, la senyora Antònia, que aquella era la que s'encarregava de donar-li un botó que recuperava la emissió, però així no són batalletes, tots són batalletes.
però si no fora per aquest espai quedarien en l'oblid, i és el que s'ha volgut recordar, recuperar i sobretot tindre els noms propis de la gent que ho va fer possible al 1967 i que també han anat col·laborant fins a arribar a este 2017, com és el cas d'Amado Tena Folga, el que li agraïm que hagi compartit aquestes vivències amb els oients de COPE, i per la part que li correspon també les nostres felicitats per estos 50 anys que es complissin en aquest 2017.
I ara jo vos tinc que desitjar que en compliu molts més i que la ràdio sigui mantenir, sigui viva i sigui demostrant les possibilitats d'este mig de comunicació. Gràcies.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.